Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Una religiosa amb una incapacitat física que no pot resar amb la comunitat ens deia que des de fa anys s'uneix diàriament a les pregàries de Ràdio Estel. És un motiu de goig. La ràdio és un servei públic per persones grans o impedides. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pot ser la teva aportació trucant al 93 409 2770. Informa-te'n a radioestel.cat.
No hi ha pau sense perdó. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana entrevistem Irene Villa, que amb 12 anys va resultar víctima d'un atemptat d'ETA. Ens confessa que la pau interior és l'objectiu més important de cada persona i també que la fe arriba on l'esport, el cap, la ment, no arriben.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o a Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 2770 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Els consellers del nou govern de la Generalitat han pres possessió aquest matí i han anat assumint les respectives carteres durant el dia en els diversos departaments. Ja se sabia tot, però ara ja és oficial. El president Carles Puigdemont compta amb Oriol Junqueras com a vicepresident i titular d'Economia, amb Neus Munté com a consellera de Presidència i portaveu i amb Raül Romeva com a responsable d'Afers Exteriors i Transparència. Són els tres homes forts. Entre la resta de consellers hi ha Meritxell Ruiz a Ensenyament, Toni Comín a Salut, Josep Rull a Territori, Carles Mundó a Justícia i Santi Vila a Cultura. És un govern que certament estava ja, podem dir-ho així, precuinat o pactat. Més enllà d'això, que ha provocat les esperades crítiques de l'oposició, és l'executiu de tots els catalans. En el moment de començar a funcionar hem de desitjar tots els ciutadans, des de la pluralitat, que aquest govern treballi pel bé comú, per tothom, que faci progressar Catalunya. Quan arribi l'hora de la veritat dins la transició o els canvis que el moment polític demana, veurem si allò que, per exemple, Josep Rull Va dir ahir en aquest programa, fent seves les paraules del mateix Carles Puigdemont, referint-se a la necessitat de fer les coses bé i no pas de qualsevol manera, permet un consens que satisfaci totes les sensibilitats. I això, tant si es completa l'anomenat full de ruta cap a la independència, com si acaben obrint-se altres vies. L'únic que demanem, això sí, és esperit de diàleg, concòrdia i molta esperança en totes aquestes sensibilitats. Avui ens acompanyen a la taula del Mirador de l'Actualitat l'historiador i col·laborador d'aquesta casa, Joan Pallarès, també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya Sixto Cadenes, que és membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Senyor Sixto Cadenes, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Bé, per cert, senyor Pallarès, em sembla que vostè ha difós missatges aquests dies sobre la necessitat de donar sang, no? Després de Nadal és una època
sí,
molt...
Sí, bueno, en aquests dies estem concretament la Federació Catalana. Bueno, abans de dir així, concretament està fent una marató, i evidentment jo no estic al banc de sang i teixits, jo soc de la Federació Espanyola de Fundaspe, però sí que és important que es dongui sang després de Nadal, perquè en aquells moments les reserves queden molt buides, i sobretot el problema està no tant amb les... Vull dir, sobretot en les plaquetes i tal, que tenen una vida molt més curta, i per tant es necessita, és a dir, a vegades es produeixen situacions dramàtiques. De totes maneres, també caldria dir que si les coses es fessin amb més... més ben fetes, possiblement no tindríem aquest problema amb la sang, sinó que si realment es fes abans de Nadal, es fes una previsió, segurament no ens trobaríem després bé, el moment de quan s'acaba el Nadal, no ens trobaríem el problema que ens trobem cada any. I això significa simplement que els bancs de sangs, els centres de transfusions, tindrien de dedicar una mica més de recursos, només una mica més de recursos en personal. Però, esclar, aquest el problema és de que no... aquests recursos tenen un cost. I, evidentment, doncs, que les comptes de resultats en sanitat ja sabem com van, i ara, quan parlem del govern, doncs, podrem esplaiar-nos, doncs, sí. No es fa senzillament per un tema de costos.
Un missatge pel nou conseller de Salut, que, per cert, ha estat col·laborador d'aquesta casa, ha participat en programes a Ràdio Estel. Li desitgem tota la sort del món al senyor Toni Comín.
Jo crec que en Toni Comín, malgrat la seva joventut, jo crec que ha estat a tot arreu i força.
Doncs ànims, com també a la resta de consellers. Sí, es refereix vostè pel seu passat en altres, en diverses forces
polítiques.
No,
per les forces, perquè he fet de tot una mica, vull dir, però bueno, és igual.
Bé, en tot cas, la Federació de Donants de Sang fa aquesta crida i nosaltres també animem els qui puguin a posar-se en contacte amb alguns dels centres que acullen donants de sang. No sé si vostè ha donat sang alguna vegada, senyor Cadenes.
No, s'ha de dir que no, ho he de confessar. Doncs però ara que està, perquè moltes vegades té una tensió, suposo que més d'un li passa el mateix, vull dir, que no troba el moment. No?
Sí,
que
a més cal verificar també l'aptitud.
Que estic molt d'acord i, bueno, fins i tot, bueno, ja després parlarem. A veure com
són 5 minuts, són 10 minuts, i senta també com anar-se a menjar una paella d'arròs a la Barceloneta.
Però tinc que confessar que és un problema absolutament personal
que no s'hi ha posat mai, vaja.
Sí, que no trobo el moment de dir, bueno, pues, escolta, agafeu-me el braç i agafeu tot el que necessiteu i ahí teniu, no? Perquè... Bueno, pues perquè les dinàmiques i l'activitat...
És important consultar el metge, abans de...
Després agafarem d'alguna manera les dades per poder veure com ho faria.
De totes maneres, en aquests moments, també tinc de dir que, bueno, en el cas meu, per exemple, jo ara en aquests moments, aviam, jo soc donant i he estat donant tota la vida, però en aquests moments no ho soc personalment. Doncs per què? Doncs perquè em van detectar una malaltia, concretament, que no em puc donar, i m'ho van detectar justament al anar a donar la sang, l'anàlisi que fan al principi et diuen, compte, no, vagi vostè al metge. I vagi al metge, evidentment, sortosament.
El que dic és que vull dir que jo podria dir el contrari, que és molt fàcil, no? Dir, escolta, jo soc i animo a tothom i tal. No, jo animo a tothom, efectivament, perquè el meu sentiment és anar i fer. El que passa és que no trobes el moment i llavors això el que m'ha passat a mi, però me comprometo. Després agafarem dades, el que sigui, o com ho mirem, com ho podrem fer.
I com deia aquell, hablaremos el gobierno.
Perquè a més ho considero molt important i una tasca fantàstica i que s'ha de recolzar sense dubtes.
I tant que sí, tant que sí. No és una cosa que s'hagi d'obligar, però sí que és veritat que molta gent pot fer-ho i en 10 minuts es fa. Bé, avui, quan passen ja 6 minuts a 7:45, no ens allargarem amb aquest tema, tot i que és important socialment. Parlem de la composició del nou govern de Catalunya. Avui han pres possessió els nous consellers. l'oposició ha expressat les seves crítiques i no hi ha hagut cap sorpresa. Tenim els noms que ja sabem i que segur que molts oients saben. Quina valoració en fan a nivell general? Si volen enfatitzar o destacar algun nom o el paper que tindrà el nou president Carles Puigdemont, ara.
A nivell personal, no tinc res en contra de cap... de cap d'ells, vull dir, em semblen que són persones sobradament preparades, però jo he trobat un però amb aquest govern. I és que, esclar, és a dir, m'he mirat les dates de naixement de cadascú i és un govern que m'ha deixat seriosament preocupat. I és que no hi ha ningú que tingui 60 anys. És a dir, la persona més jove és nascuda al 59. Ja ho he dit bé, al 59. I tots els altres ja són de la dècada dels 60. Bé, no vull dir que la gent més jove, és a dir, una persona de 50 anys, no estigui preparada per ser conseller, però que tots realment no hi hagi... Bé, es preocupen molt de la paritat, de les quotes, de que si són doncs, tantes dones, tant d'això...
Són 5 dones sí, de 14, no hi ha,
hi ha paritat. No hi ha paritat, però jo crec que també moltes vegades en un govern també fa falta aquella gent... vull dir que tots pràcticament, concretament la que és de... ara no em surt el nom, la... Bueno, una consellera que és la de Treball.
Sí,
la de Treball, que és,
Dolors Bassa.
Sí, exactament, la Dolors Bassa és del 59. Tots els altres són nascuts ja quan el Plan del Desarrollo o posterior.
Vull dir també que, el senyor Jordi Baiget, el conseller d'Empresa, també és més jove?
Sí, és més jove. Tot, jo, per les dades de naixement, el que he vist era més... Tots eren de més. Això em deixa una mica preocupat, no que no hi hagi la veu de l'experiència.
La veu de l'experiència.
L'única cosa que no s'improvisa. I algunes vegades s'ha de recordar en tant alguna batalleta d'aquelles d'abans per dir, escolta, no, és que cuidado, que per aquí potser ens equivoquem, eh?
Bé, no sé si està d'acord amb això el senyor Cadenes.
No, a veure, personalment és evident que s'ha de respectar, no? Vull dir, evidentment, la qualificació per a ser conseller d'un govern com el de la Generalitat, doncs s'ha de demostrar en la seva tasca, no? I, per tant, en aquest sentit, jo no tinc res a dir. I, personalment, evidentment, menys encara, no? I això estarem tots d'acord, que, efectivament, no es tracta tampoc de posar en valor les qüestions personals, sinó les seves tasques, no? I sobretot, el projecte. Quals seran les seves, diguéssim... qual és el projecte d'aquest govern, no? Uh-huh. Que aquest és el que sí que és el que és preocupant per mi, per dir-ho així, no? I clar, que és evident que les persones que s'han configurat, que estan conformant aquest nou govern, doncs tenen un claríssim to, diguéssim, estan escollits d'alguna manera amb una intencionalitat política molt clara, no? que es du a terme el denominat procés, no? I això és una declaració d'intencions que ja va fer el nou president del govern, no? I per tant, bueno, pues, les persones que s'han escollit per tirar endavant aquest projecte, doncs algunes ja hi sabien que hi eren, no? Perquè ja s'havia escoltat, evidentment. Junts per si pues, ha jugat aquí el seu paper i té el seu protagonisme, vull dir, el seu repartiment, diguéssim, de carteres, etcètera, etcètera. No?
Sí, és una coalició preelectoral que va guanyar les eleccions i forma govern, encara que no tingui majoria absoluta.
Sorprèn una mica alguna conselleria com la de Romeva, no? Que és aquesta d'Afers Exteriors, no? que té una connotació novedosa, no? Vull dir, perquè no hi era abans. I té una intencionalitat clara, també. I, per tant, a mi particularment sí que em preocupa que aquest govern no està configurat per resoldre els problemes dels ciutadans, sinó està configurat simplement per dur a terme un projecte polític trencador, rupturista, amb la resta d'Espanya. No? I, per tant, bueno, no és un dia bo, diguéssim, per a mi, en aquest sentit.
Uh-huh. En tot cas, el procés rupturista no recau sobre un govern determinat. El govern, senzillament, és executiu. És a dir, en tot cas, si recau sobre algú, sobre el Parlament. I, per tant...
Sí, però la iniciativa la té el govern, és evident, no?
El govern són uns tècnics, l'executiu són uns tècnics que executen...
El govern té una funcionalitat política de primer nivell, és evident, no? No estem parlant de funcionaris, estem parlant de polítics.
La sobirania no recau sobre el govern.
És el Parlament elegit per nosaltres.
I la sobirania tampoc recau en el Parlament tota la sobirania. El Parlament té la sobirania limitada.
La representativitat de que li donen el...
Ah, però la sobirania que té limitada. Vull dir, el Parlament no té sobirania per decidir de tot.
Tots els parlaments.
No, és que això de la sobirania...
Tots els parlaments,
vostè, vostè l'ha fet... No, no, tots els parlaments no. Perquè cada parlament té la seva sobirania pròpia.
Sí, sí. Vull dir, per tots els parlaments.
Això és el que passa. El que passa és que la sobirania del Parlament de Catalunya s'ha estès fora dels seus àmbits de competencials. I, per tant... Disculpe, és el meu parell, és el que estic dient, és la meva idea, i la sobirania... Nosaltres, quan escollim el Parlament de Catalunya, no estem escollint un Parlament per ser un estat independent. De cap de les maneres. Estem escollint un Parlament perquè té competències limitades i perquè té la seva funcionalitat dintre del marc constitucional espanyol. Agradi o no agradi, és així. Vull dir, agradi o no agradi. Jo no parlo de que agradi o no que n'agradi. Estic parlant d'una qüestió objectiva. No és discutible, això, no? El Parlament té unes competències concretes que estan recollides en la Constitució i en el mateix i en el propi Estatut d'Autonomia, que també s'està trencant, vull dir, o es vol trencar. Veurem a veure si aconseguís o no aquest procés arribant al terme que volen, no? I, per tant, vull dir, bueno, escolti, la sobirania té la seva connotació, no tothom pot decidir de tot i la sobirania té les seves limitacions. Tant a Catalunya, evidentment, com a Espanya també, i referent a Europa també. És així, és una qüestió objectiva. S'agradi o no s'agradi, eh? Jo no estic parlant ara de... Home, doncs a mi no m'agrada ni tan siquiera seria al sí d'Europa. Bueno, doncs, bueno, podem discutir tot això, no? Està bé. Però la realitat objectiva és que legalment, en aquest moment, la legitimitat i la sobirania que té Catalunya és limitada. I aquesta es vol superar. Es vol superar en aquest procés.
Democràticament.
Es vol superar... No, democràticament no. Democràticament no.
Democràticament.
No, una altra fal·làcia.
No,
una altra fal·làcia.
Si vostè té de negar, si té de negar que el poble català no és democràtic...
No, sí, sí, no, no, jo, sí, jo, sí, jo dic que sóc democràtic en tant que respecti la llei.
Aquí hem entrat en la frontera...
Aquest és el problema.
Les lleis són...
Exacte. És que la democràcia...
Són coses humanes.
La democràcia moderna... perdoneu, però és el meu parer.
Sí, sí, no.
El meu parer, no?
Mirin de no parlar l'hora i ja està, cadascú que expressi els... No s'allarguin, si pot ser.
La democràcia moderna, la democràcia no solament votar i pensar que es pot votar de tot. No, no, la democràcia moderna està en un estat de dret i té unes regles de joc i s'han de respectar aquestes regles de joc per votar i per tot. I per tot, perquè les lleis emanen precisament també del poble, però amb la seva estructura, diguéssim, de regles de joc, perquè és així. Com funcionen les democràcies modernes en el món occidental. Amb el que volem pertànyer. Vull dir, podem decidir fer una altra cosa, que és probablement el que s'està fent aquí a Catalunya. Però jo, si em perdoneu, intentaré defensar precisament tot el contrari, perquè jo vull estar al món modern, al món occidental, i en una democràcia moderna. La democràcia no és solament votar, és respectar les regles de joc. I les regles de joc que ara té el Parlament de Catalunya estan sotmeses a un estat de dret que està dintre del marc constitucional i en el nostre ordenament jurídic. I, per tant, sortint d'allà d'una manera no correcta, trencant aquesta legalitat, per mi no és democràcia. Per mi és una altra cosa.
Mm-hmm. Unes regles de joc que, evidentment, emanen, de bon emanen, és a dir, regles de joc democràtiques que emanen d'una democràcia orgànica.
Ja, bé,
és a dir, que, per tant,
si canviar,
som tots demòcrates
si és
curiós...
Si és que no,
és emanen, curiós que molts som demòcrates des de fa 4 dies.
Aquesta sí que emana de la sobirania del poble. Aquí sí que demana... Sí, és veritat. Tenim una Constitució que va ser aprovada, precisament, i a un recolzament de Catalunya el més important...
No, perdoni.
Espanya.
Aquí va sortir...
Trencar aquestes regles de joc d'una manera unilateral i d'una manera com es vol, per mi no és democràcia. Ara, escolti, que la Constitució és modificable i es pot canviar...
En cas,
si no fer una altra, dintre de la mateixa Constitució.
El problema és que les hemeroteques, esclar, ho diuen, no? I la Constitució aquí no la va votar ni el 50%, no es va arribar al 50% de participació.
De participació, vol dir.
Exactament. Això,
però si parlem de l'Estatut...
Les hemeroteques és un problema, com també és un problema el ràdio a la carta, avui en dia, no?
De les votacions que van...
No, la ràdio a la carta també és un problema, avui en dia, perquè també les declaracions que fas avui, resulta que demà te les poden passar altre cop.
Sí. Bé, senyors, en tot cas, hi ha un punt de coincidència entre vostès, i segur que entre molts oients pensin el que pensin, i és que democràtic és el que ha passat, s'ha format un govern, el poble català ha elegit...
Sí, de moment sí, mentre que no es tranqui aquesta legalitat.
I vostè creu que podem...
Perquè estem en el límit. No.
És que res més, la democràcia és la presumpció d'innocència, també.
La teatralització que s'ha fet, fins i tot a la presa de possessió, apartant-se, diguéssim, del marc jurídic, que és la Constitució, que precisament és la Constitució la que permet que hi hagi aquesta presa de possessió.
Vostè refereix al fet de no...
La Constitució
i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
La d'ahir del
és Parlament. És important resaltar això.
El Parlament,
per teatralització.
La d'ahir del Parlament.
Però aquest Parlament neix fruit de l'exercici que permet la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Vull dir, no surt de que som més fantàstics d'allò. Vull dir, llavors, i què fem quan... bueno, tranquil·litzar una mica això de dir, no, jo aquesta Constitució no la vull i tal, perquè nosaltres tenim una llei nostra i tal d'allò, que no és veritat.
Bé, vale?
Bueno, és tranquil·lització, mentre que no n'hi hagi, al final, efectes jurídics, que és el que està passant, evidentment, no n'hi ha encara no n'hi ha. Però...
No, encara, és que vostè ja pressuposa que hi ha.
Bueno, jo estic dient que encara no n'hi ha, però que la voluntat
és trencar. No, 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 de confiança. És una constant, és una constant, sempre és una constant dintre de la política espanyola, la de l'amenaça i la del que...
No, sempre estem en el mateix. Això, mireu, sempre que es diu això, de l'amenaça, a mi també m'amenacen. I clar, el sistema... Si cada vegada que posem sobre la taula el que és important, que és el marc de convivència que ens hem donat tots, que és una llei, que és un... perquè estem en un estat de dret, i volem un estat de dret. Perquè, a veure, aquest procés és per fer un estat de dret nou. No és per estar, no? És així, no? Llavors, clar, però el que fem, lo fem trencant un estat. És que és això. Vull dir, fem una cosa, construïm des de la destrucció. I això no pot sortir bé mai.
Bé,
això és el meu parer.
Naturalment, ha fet el seu plantejament el senyor Sixto Cadenes. Perquè
no,
m'agradaria entrar en altres qüestions.
Ell no el convençarà a mi. Jo no el convençaré amb ell. Home, jo el que no estic és per perdre el temps. I, a més, no tan sols no estic per perdre el temps, sinó que, a més, jo respecto les opinions contràries, les respecto totes, i, evidentment, no dic que, evidentment, allò és el caos. És a dir, escolti, cadascú té el seu mode de pensar, i, evidentment, jo a Espanya li tinc tot el respecte del món. No m'agrada aquesta Constitució, i per això treballo perquè la canviïn. És a dir, no m'agrada aquest estatut, i per això treballo perquè aquest estatut quo es canviï. Ni més ni menys. Ara, el que no treballaré mai és amenaçant en que vindrà el caos, que vindrà el d'això, que si... Escolti, no, escolti.
Segons vostè, el que es diu des del govern espanyol...
De saber... Exactament, no, com van.
Jo intentava conversar amb vostè. Vull dir,
no, ja ho sabem.
Però, ho hem d'intentar, vostè.
La discussió... La discussió de la
digitima. Evidentment, jo crec que Déu...
Sí, vostè que ha dit tres coses molt importants, que jo fins i tot podria compartir. O sigui, a vostè el marc jurídic d'Espanya no l'agrada, el marc jurídic de Catalunya no l'agrada, vull dir, no l'agrada la Constitució, no l'agrada l'Estatut, etcètera. Però jo estaria d'acord fins i tot a parlar d'això, vull dir, perquè... El millor a mi aspectes, efectivament, que de la Constitució no m'agrada, que també m'agradaria canviar, no ho sé. Vull dir, potser sí, potser no, vull dir, però almenys parlem d'això. El problema no és aquest. El problema és que volem trencar sense parlar d'això. Volem superar aquesta discussió, aquesta possibilitat de parlar...
Hi ha un antecedent,
i de canviar dintre del marc jurídic, que és aquest el que estic dient.
Qui més vol parlar?
Eh?
Qui més vol parlar d'això?
Jo crec que molta gent...
Jo crec que hi ha molta gent dintre del govern espanyol,
fins i tot
dintre del Parlament espanyol, que no vol ni parlar.
Jo concedeixo al nou govern de la Generalitat aquesta capacitat i aquesta voluntat de diàleg. Fixa't, vostè. Jo sí que ho faig.
Donem els 100 dies, com a mínim.
Per què no ho fem vostès també?
Vostès, si són demòcrates, per què no es poden posar les urnes al carrer i fer un referèndum?
Doncs, miri, li diré per què. Clar, perquè és que és important.
No, per la Constitució.
No, perquè el referèndum és referèndum, és referèndum. Escolta, el referèndum té també una reglamentació per mentre que no n'hi hagi ara mateix. I no n'hi ha. És que ara no n'hi ha ara mateix. Podem construir-ho o no. Vale? I després podem construir...
No hi ha la base
jurídica. Podem discutir si aquest referèndum és o no, si està dintre, diguéssim, del que és raonable, no? Vale. Però ara no hi ha un marc jurídic que permet que una part d'un territori pugui decidir sobre la totalitat del territori. I això és una realitat. Pot agradar més o menys, que jo no estic dient res.
Jo crec que en democràcia hi hauria d'existir,
això. Jo crec que en democràcia s'ha de convèncer amb les regles de joc que ens hem establert tots nosaltres per tenir una democràcia. Perquè hem de recordar això. Tenim democràcia perquè tenim un marc jurídic i unes regles de joc que s'hem posat d'acord tots en que siguin aquestes. D'acord? I és això, no res més. Per tant, vull dir, si hem de canviar o no hem de canviar, parlem d'això. Però no parlem de... Hem de canviar això per acomodar-me al que jo vull. Perquè és el que s'està dient.
Si
no, trenco.
La democràcia és igualtat. La democràcia és igualtat.
No, la democràcia no és igualtat. No, home, no, la democràcia...
En una societat demòcrata, tothom és igual.
Els conceptes no els podem barrejar.
En una societat demòcrata, tothom és igual.
La democràcia no és igualtat. La democràcia és escoltar la voluntat del poble. En unes urnes, en unes condicions... a un tal, dintre de l'estat de dret. Això és la democràcia moderna.
Però sí que la Constitució, senyor Cadenes, garanteix la igualtat dels espanyols, com a terme genèric.
Clar, correcte, perquè... És que una qüestió és un principi fonamental de la Constitució, evidentment, un principi que compartim segurament tots, no? I no discutirem, evidentment, ens agrada la igualtat a tots.
Tothom és igual. Hauria de ser igual tothom davant la llei, vaja.
Hauria.
Vull dir, aquests principis, sí, és que... aquests principis, precisament, perquè compartim aquests principis, hem aprovat una Constitució.
Senyors, no,
que recull aquests principis.
Si pot ser, no s'allarga.
La democràcia no és igual.
Arguments.
La democràcia no
la justícia
és igual.
Hauria de ser igual per tothom, però el que passa és que no tothom és igual.
Ara, això ja és, això, és el això té raó, vostè.
Sí. És el problema que hi ha, i això està regulat per...
El funcionament
i això està regulat per la Constitució. Ah, imagini's si està regulat això per la Constitució. Imagini's quina Constitució.
La Constitució és la norma fonamental, evidentment, sí, sí. I ja estaríem d'acord.
Si no funciona, aquesta, es pot aquesta... canviar.
No, però a més, vull dir que no el fet de que la Constitució reculli alguns drets, després el desenvolupament, que efectivament, estem parlant d'una norma bàsica, el desenvolupament, doncs, efectivament, no sigui suficient, com vostè apunta.
No és perfecte.
Probablement, ahir sí que estaríem d'acord també vostè i jo, que efectivament el desenvolupament d'aquest i l'activitat que hem tingut políticament en els darrers anys, doncs ens porta a pensar que efectivament no s'ha resolt aquest problema de la igualtat.
Bé.
Però aquestes són discussions diferents, que jo ja estaria disposada a posar-les sobre la taula.
Avui compartim la taula del Mirador, des de la discrepància dels dos membres, amb el membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes, i amb l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel, Joan Pallarès. Bé, només per tancar el tema del que pot passar en els propers mesos en la política catalana i espanyola. Pot haver-hi algun punt de confluència, sobretot en funció del que pugui passar a partir d'ara en la formació d'un nou govern a Espanya, si és que es pot assolir aquest repte, que també és difícil, després de com estan les posicions amb la fragmentació del Congrés dels Diputats. Molt complicat. Quin escenari veuen? Si, per exemple, si repetís Rajoy o si no repetís, poden canviar molt les coses?
Home, és complicat, no? És veritat que, efectivament, els resultats electorals del 20 de desembre doncs, va deixar un escenari complicat, complicadíssim, diríem, no?
Sí, perquè ni Rajoy ni Sánchez tenen possibilitats fàcils de formar majories.
Evidentment, no? I a més hi ha una confrontació molt important ideològica en aquest sentit i fins i tot d'interessos, no? Fins i tot d'interessos, no? Perquè i a més en aquest sentit penso que són més d'interessos que d'objectius, diguéssim, no? Jo no crec que sigui un problema Rajoy o tal. El problema és que s'ha de recordar, i és així, el Partit Popular va guanyar les eleccions amb una diferència important, com va passar també als municipals en molts jocs. Bé, doncs la conformació de govern toca fer-la, no? Vull dir, s'ha de buscar el recolzament suficient com per poder tirar endavant precisament algun projecte de govern en Espanya, no?
L'aposta de Rajoy del PP és un tripartit amb el PSOE i Ciutadans, o almenys amb el suport extern de les dues forces.
No sé si entren també aquí els Reis Max o alguna cosa també, esclar. Perquè, esclar...
Però quins Reis Max? Els de la Carmena?
Sí,
o...
sí. No sé, bueno, tio, podrien anar-hi aquests.
Els veig que deriven una mica cap a l'humor,
no,
eh?
Aviam. Hi ha coses que poden ser i allò que dius que el que pot ser és el que no és impossible. Sí. A veure, hi ha el Josep Pla deia allò de que el que més s'assembla un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. I realment doncs el Pedro Sánchez i el Mariano Rajoy són dos cares d'una mateixa moneda, no?
En el fons,
digui.
No, dic, aquí a Catalunya, quan semblava que el pacte no s'assolia, molts analistes deien, si no s'assoleix el pacte és que la independència no és el més important. Potser en l'àmbit espanyol també es pot dir el mateix en sentit contrari.
Sí, exactament.
Que la unitat d'Espanya no és el més important. O almenys l'intentar dialogar o confrontar alternatives al sobiranisme català.
En tot cas, vull dir, això deia el Josep Pla. En Machado també va dir allò d'espanyolito de que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. Però jo estic més d'acord amb l'amic i company de tertúlia a vegades, en Daniel Arasa,
sí,
quan parla de la tercera Espanya, no? I és de que, esclar, moltes vegades hi ha tant la curtó de mires, no?, l'estrató de mires, de parlar de les dues Espanyes, de les dretes, de les esquerres, i no se'n donen compte que hi ha una tercera Espanya que no creu ni en unes ni en les altres, i que realment és emergent, i que realment va calant, que hi ha unes terceres vies, tant a la dreta com a l'esquerra, que realment, potser moltes vegades, mentre estan discutint, aviam, diguéssim, els dos machos alfas, aviam com es reparteixen el botí, resulta que les altres van fent la seva via. Jo confio francament més en aquestes marques blanques, siguin a la dreta o siguin a l'esquerra, que no pas amb les, diguéssim, les marques clàssiques,
que Podem o Ciutadans
estan ja vull dir, estan pràcticament oblidades i a més, plenes de corrupció. Vull dir, tots tenen els seus problemes a sota la catifa i, evidentment, hi intenten amagar-los. Jo crec que uns més que els altres, per descomptat, però en el fons, Tanis, quan n'amagues una, n'amagues 51. Uh-huh. Aquest és el problema. Mentre que aquestes emergents, de moment, no estan tan contaminades, però dic de moment, també, jo també dic el de moment, perquè no he tingut temps. No he tingut temps. Tot arribarà.
Bueno, però hi ha apuntat maneres, no? Perquè s'ha de recordar que Pablo Iglesias ahir està una mica emprenyat, no? Perquè volia tindre quatre grups al Congrés i sembla que no li va sortir bé.
Sí,
també va estar fora del pacte precisament perquè el senyor Patxi López sigui president del Congrés. Vull dir, hi ha maneres ja que apuntant que, efectivament, al final, les institucions s'han de funcionar com han de funcionar i, clar,
i apuntant, aquest funcionament obliga
a qüestions.
Apuntant amb el senyor Rivera, que també disfruten.
I després el poder és tindre gent a les institucions, al final, no? I, per tant, home, no, jo no estic tan clar. I home, semblaria malament que les qüestions de corrupció, que són molt greus, no? Deixin de banda l'important que han sigut els dos principals partits, no? En la democràcia dels 30 i pico, quasi 40 anys que hem viscut, que és, probablement sigui el període més tranquil i més pròsper, diguéssim, d'Espanya, que hem tingut mai, no? I, per tant, home, ara, perquè hem sortit, efectivament, aprofitant també aquesta situació, també de crisi, també, no de crisi econòmica solament, sinó de crisi de valors, de crisi institucionals, etcètera, que aprofitant això, que partits que hagin sigut emergents ara siguin els salvadors de qüestions, bueno, jo no...
Però vaja, que legítimament poden...
Si parles que la corrupció...
Perdonin, que se'ns acaba el temps.
Vaja, ha passat com una exhalació.
Sí, el temps ha passat volant i ens queda un minut i mig. Només una pregunta, què pensen que el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, s'hi hagi pronunciat avui en unes declaracions a la revista Vida Nueva, que es publica avui? Diu que el tema de Catalunya és un tema intern espanyol, diu que cal afrontar-lo amb diàleg, en aquest sentit ho diu també amb força, però que creu que la manera de solucionar-lo és en el marc de la legalitat constitucional. Potser poca cosa nova donar al dignatari com és el cardenal Pietro Parolin.
I jo crec que el Vaticà segueix...
És prudent, sempre.
És prudent, segueix la línia que té de seguir, i jo em sabria molt de greu que es pronunciés a favor d'uns o a favor dels altres. No em sentiria orgullós del Vaticà si es definís clarament el meu favor o es dediqués a favor del senyor Sixte. Vull dir, de debò, jo crec que aviam, l'Església és l'Església, el César, el que és del César, i a Déu, el que és de Déu.
Lògicament. No fa política, l'Església. 15 segons, senyor Carenas.
Ràpidament, simplement subratllar que efectivament l'estat parlant precisament de que el marc jurídic és molt important per dialogar. I, per tant, fora del marc jurídic, això ho compartim. I que no l'agrada a ell, doncs en aquest moment jo penso que està més posicionat en el sentit que jo sempre he defensat, no? Que és molt important. Dentre del marc jurídic podem parlar de tot.
I acceptaria una intermediació del Vaticà.
Fora no hi ha.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Sixto Cadenes, gràcies, membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Bona nit. I gràcies també a Joan Pallarès, historiador. Fins la propera. Que vagi
bona
bé.
Bona nit.
Són ara ja les 8 del vespre, ho deixem aquí. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel, amb el programa Plusvàlua d'Economia. Nosaltres tornem demà.